Parlem de sexe?
Parlem de sexe un dilluns més i per això tenim ja preparada la nostra sexòloga de referència, metge de capçalera i terapeuta de parella. Laura Clotet, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Tens ganes ja de contestar les preguntes dels nostres oients perquè...
Moltes.
Déu-n'hi-do, ja et dic que avui tens preguntes aptes per tots els públics.
Això és el que té la tardor, que tornem a recuperar i tot, tot flueix.
Vinga, doncs que comenci a fluir.
Quina és la fiabilitat de les pastilles anticonceptives?
La veritat és que els mètodes anticonceptius ben utilitzats tenen una fiabilitat molt alta. Les pastilles anticonceptives, si no te'n deixes cap, te la prens a la mateixa hora, segueixes el cicle que toca, amb els descansos que toca, té una fiabilitat altíssima que volta el 98-99%, o sigui, realment són fiabilitats molt altes. El gran problema dels mètodes anticonceptius sovint és que això és el que ens diu un assaig clínic, que està fet a partir de persones que s'han assegurat que s'ho prendran, inclús a vegades amb recordatori a domicili o amb molts, molts controls d'aquesta correcta presa de la medicació. I en la realitat a vegades no és així, és un dia sortim i ens l'oblidem a aquella hora o algun dia, pues, a lo millor just abans hem pres alcohol i a lo millor es tolera diferent, o un dia vomitem i què fem, si ens la tornem a prendre o no ens la tornem a prendre, no? En condicions reals l'eficàcia sempre és més baixa, però és un mètode anticonceptiu que ben pres té una fiabilitat molt alta. L'únic que s'ha de mirar és això, que no hi hagi efectes secundaris, com persones amb problemes de coagulació o grans fumadors, que sabem que amb grans fumadores també està una mica contraindicat perquè augmenta el risc de trombosis, amb la qual cosa, amb una vida saludable i molta memòria, és un gran mètode.
Quina repercussió pot tenir una aplicació de parelles als jovents?
La veritat és que no sé quin tipus d'aplicacions parlem. Si parlem d'una aplicació per trobar parella, és una forma de conèixer gent. El que tu fas quan coneixes una persona ja no té res a veure amb l'aplicació, amb la qual cosa... Sigui amb persones que tenen o no tenen parella, una aplicació el que ens permet és conèixer més gent i a partir d'aquí decidir què volem fer, no? És un mercat brutal de relacions i el que hem de ser és molt honestos quan tenim una aplicació de si ja tenim una parella, dir-ho, si volem realment tenir relacions ètiques amb les dues parts. I fora d'això, si se sap que aquesta aplicació està activa, fins i tot pot ser un joc a veure qui lliga més. Vull dir, això ja és una cosa que s'ha de pactar amb qui tinguis de parella i anar a disfrutar. Vull dir, conèixer gent és això, és donar-se oportunitats, experiència, però sobretot ètica, si us plau.
Una dona disfruta amb el sexe anal o disfruta més l'home?
Doncs depèn a quin home li preguntis i a quina dona li preguntes, perquè quan em preguntes si l'home disfruta més, estem parlant de l'home que practica sexe anal com a actiu o com a passiu? Perquè, clar, en aquesta pregunta jo hi veig un cert estereotip de gènere, no? Està preguntada com si l'home sempre és el que dona sexe anal i la dona el rep. Bueno, això pot ser al revés. L'home pot rebre sexe anal, ja sigui d'un altre home o amb una dona que porta una joguina que ho permet, amb la qual cosa el sexe anal és cosa de dos, de tres o de 40. O sigui, el sexe anal és de qui li agrada practicar-lo, una zona amb moltes terminals nervioses, que cal un entrenament, que cal lubrificació, i a partir d'aquí que el disfruti qui el vulgui disfrutar. I a qui no li agradi no es practica per molt que la parella li agradi. I ja està, com sempre.
Com sempre ens diu la Laura, hem d'arribar doncs al pacte, no? A informar-nos, a buscar si realment ens agrada o no ens agrada i a partir d'aquí doncs a decidir.
Sí, i com, bueno, no? Començarem una altra vegada a picar pedra perquè fins ara hem anat tranquil·lets, però ara ja comença una altra vegada, no? I és una mica el consentiment, el desig, si una cosa no la desitges, no la fas per obligació, no la fas per pressió de l'altre, llavors, qui disfruta més? Hem de disfrutar els dos, i si no estem disfrutant els dos, estem fent algo que potser hauríem d'evitar. O sigui, sempre, sempre, sempre el sexe és plaer, no pot ser dolor, ni pot ser patiment, ni pot ser coacció.
Utilitzen més condons, els homes o les dones?
Bueno, doncs haurien d'utilitzar... Posar-se'l segur que els homes, perquè el condó femení és molt poc utilitzat. El que sí que és veritat és que el percentatge de persones que usen preservatiu és molt similar, bàsicament perquè encara ara el percentatge més freqüent de parelles són heterosexuals, amb la qual cosa, si en una relació no el fa servir un, l'altre tampoc. O sigui que a nivell d'estadístiques no hi ha molta diferència d'uns als altres, no? Amb la qual cosa és difícil de contestar. Sí que és veritat que la responsabilitat és cosa dels dos, i sí que sent positius, no? Les últimes estadístiques deien que en gent jove, per exemple, fins al 70% de gent el se'l posa, que a vegades s'alimenta molt aquesta part negativa del 30%, no, vale, però és que un 70% sí. Vull dir que també mirem-nos, no, la part positiva, penso que s'està fent servir cada vegada més, i quan una parella no el fa servir, no el fan servir cap dels dos, amb la qual a nivell d'estadístiques hi ha molt poques diferències.
Hola, bona tarda. Mireu, jo pregunto que com és que els nens cada matí doncs es desperten empalmats? Vull dir, és cosa de somnis eròtics o què té a veure?
La veritat és que no. Amb nens molt, molt petits és un tema purament fisiològic. ¿Vale? L'erecció matinal és un tema purament de vascularització. Potser ni tan sols hi ha hagut somnis eròtics. Potser fins i tot al principi s'espanten els nens que són petitons, que encara no saben de què va tot això de la sexualitat i es lleven empalmats. A vegades s'espanten i se'ls ha d'explicar que no passa res, que és natural, pues que al matí hi ha més irrigació al pene i que això fa que estigui aixecat, i que fins i tot arribarà un moment que potser mullarà una mica els llençols i no té res a veure ni amb una cosa bruta ni amb que amb ells estiguin pensant una cosa o l'altra, que és totalment involuntari, no? Sí que arriba una edat, sobretot ja més a prop de l'adolescència, que es pot començar a associar amb algun somni, però igualment no sempre recordem els somnis. Vull dir que és difícil també saber si hi ha aquesta associació a fantasies o no. Pot haver-hi nens que no tenen fantasies, que estan en una fase molt asexual encara i que encara estan molt infantils i malgrat això tenen ereccions. O nens molt petitons, amb 3, 4 anyets, que tenen una erecció, i és un tema molt, molt fisiològic, sense que li haguem de donar més importància.
Et pots quedar embarassada practicant sexe anal?
No. Estrictament no. És a dir, evidentment el sexe anal, per molt que l'altra persona es corri, el que és el semen es queda a cavitat anal, amb la qual això ho eliminaràs el primer cop que vagis al lavabo a defecar. Però sí que és veritat que sovint tampoc és que retingui tot a dintre del recte, amb la qual cosa no està descrit, però hem de pensar, per sentit lògic, que si tu et quedes estirada d'alguna forma, que tot el que regalima pot acabar a vagina, i pot haver algun petit risc, esperem que, ja et dic, no està descrit, però també és veritat que el risc sempre amb sexe anal, sobretot, és molt alt d'infeccions de transmissió sexual si no estàs amb una persona que tinguis molt clar que no té res, no? El risc de petites ferides, el risc de transmissió de malalties és molt més alt a nivell anal que a nivell vaginal, amb el qual el risc d'embaràs ni en sexe anal ni en sexe oral a priori no n'hi ha, però sempre i quan també sigui 100% sexe anal. Si primer juguem un rato a la vagina i abans de córrer ens passem a l'anal, allà ja hem tingut com líquid preseminal. Vull dir que cuidadit on tenim els preliminars o els previs d'aquest sexe anal, perquè tot i que el sexe anal per se, evidentment, no et pot deixar embarassada perquè no té contacte amb l'úter, cuidado, aviam on hi ha els preliminars, on hi ha les primeres secrecions, perquè ja porten espermatozoides. És a dir que si som estrictes i només practiquem sexe anal, no, però el sexe anal, a vegades, pues això, no? Primer fem una cosa, després l'altra, i el sexe anal pot ser un final, i el previ sí pot provocar cert risc.
Estoy teniendo relaciones sexuales con la misma persona y últimamente noto que tengo un poco de escozor después de las relaciones. Y claro, me he hecho el tratamiento de la vaginosis, de la candidiasis, de todo, y se me pasa, pero luego me vuelve. Entonces, ¿qué puede ser exactamente?
Bueno, el primer que jo t'aconsellaria és que anessis a un ginecòleg, no? Perquè em vull creure que tots aquests tractaments que m'expliques, que és com un màster en tractaments, te'ls ha recomanat algú que no ha sigut la veïna que t'ho ha comentat, per això també és com molt habitual, no? A mi m'ha anat bé això, prova-ho tu, i acabem comprant coses i fent tractaments que no hi ha cap metge darrere. Jo això sí que recomanaria molt que s'evités, no? Tinc picor i a mi m'ha funcionat això, doncs jo ho provo. És a dir, que el primer seria anar al ginecòleg, que et fes un frotis, que fes un cultiu, que mirés si hi ha alguna bactèria específica que no s'està tractant i que hi ha una infecció per algo que no estem tractant, i si es descarta això, a partir d'aquí sí que hi pot haver que hi hagi un tema de sequedat o un tema d'intolerància a algun dels lubricants o un tema d'altres històries, no? Però quan hi ha un tema de prurit, un tema de secrecions, jo us diria, aneu al ginecòleg, que us faci un bon cribatge de totes les bactèries que ens poden provocar, no només són els fongs, no només són una vaginosis, no? Hi ha altres bacteris. I el primer és que mèdicament descartem que no hi ha un tema infecciós. I a partir d'aquí podem canviar això de lubricants, de cremes, inclús de marca de preservatiu, segons com, que no sigui una al·lèrgia a algun dels excipients. I una altra cosa que és molt freqüent també és que estiguem allargant les relacions més de que el nostre cos està preparat sense lubricant. És a dir, si jo provoco molta sequetat perquè hi ha molta fricció, és probable que jo provoqui una sequetat allà que després es colonitza, que després molesta, amb la qual si no fem servir lubricant, l'haurem d'afegir també a nivell d'evitar aquestes friccions, aquesta sequetat vaginal. Però el primer és descartar una infecció, en aquest cas.
I, Laura, cada quan hauríem d'anar al ginecòleg?
Mira, la veritat és que el que és el cribatge per coll d'úter, que és el gran referent que tenim, no? Ara mateix es recomana cada 3 anys. És a dir, que en parella estable i que no tinguis cap risc d'infecció sexual, amb anar-hi cada 3 anys complim els protocols, acomplim el que toca. A partir d'aquí, el que s'ha de fer és tenir autoconsciència del risc que tenim. És a dir, una persona que faci que tingui canvis de parella, que tingui més d'una parella o que tingui pràctiques de risc, es pot arribar a recomanar entre cada sis mesos o l'any fer-se un frotis vaginal perquè hi ha malalties asimptomàtiques o hi ha infeccions de transmissió sexual que persisteixen. I, evidentment, sempre que tinguem símptomes vaginals, símptomes de coïssor, dolors pèlvics persistents que coincideixen amb la regla o no, que no sapiguem què són, evidentment s'ha de consultar el ginecòleg o el metge de capçalera que ens dirà si hem d'arribar al ginecòleg o ell ho pot resoldre.
Quan i com es comença a desenvolupar la sexualitat de les persones des de que neixen fins que tenen, doncs, jo que sé, fins a l'adolescència?
La veritat és que la sexualitat es neix amb ella. Quan parlem de sexualitat, ho he dit sovint i penso que és important que ho recordem, no? La sexualitat no és sexe, la sexualitat és la forma com ens expressem, la forma com nosaltres vivim el nostre cos, quina distància de seguretat ens és còmode o no, si abracem o no abracem, quin valor li donem als petons, tot això és sexualitat, tot això són relacions, amb la qual la sexualitat comença quan som molt petits. Al principi, més que practicar, veiem el que ens fan, veiem si les persones que tenim a prop doncs accepten o no el seu cos, si són persones carinyoses o no ho són, quin tipus de relacions de parella, no? Veiem més a prop si els nostres pares, els avis, tiets, tietes, no? Si hi ha relacions, totes són heterosexuals, si hi ha relacions monògames, si hi ha relacions monoparentals, si hi ha relacions homosexuals, tot això farà que nosaltres visualitzem la diversitat d'una forma o d'una altra, no? I a partir d'aquí, de mica en mica, anem creixent i el cos va canviant, però de molt, molt petits tenim una sexualitat molt exploratòria, els nanos preadolescents tenen sexualitat, però és una sexualitat molt exploratòria, es descobreixen el cos, es toquen, els agrada, però igual que es poden tocar la mà o es poden tocar el coll i els es toquen els genitals, des d'aquesta exploració del meu cos, i és una cosa que hem de permetre i entendre que és normal, fent-los entendre, això sí, que s'ha de fer amb una intimitat, i a partir d'aquí, a partir dels 11, 12, m'atreviria a dir que molt més enllà no anem, perquè avui en dia amb els canvis a l'institut dels 12 el desenvolupament de l'adolescència físicament potser no ha canviat massa, però a nivell psicològic ha canviat molt, i a partir d'aquí ja comença una sexualitat més d'adult, una sexualitat més química, una sexualitat més impulsiva, una sexualitat més pel plaer, tenint clar què vaig a buscar, no és tan exploratòria, no? I llavors permetre-la des de que neixen fins que són adolescents i van creixent, anar-la permetent, acompanyant si ens deixen, i senzillament acceptant-la, acceptant que hi és. Jo penso que és la primera part de tota aquesta sexualitat preadolescent.
I també si a vegades doncs, els pares allò els hi fa més vergonya, no?, parlar d'aquests temes amb els seus fills, sempre també poden buscar alguna excusa, un llibre, una sèrie, no?, que potser sí. Dona peu a tractar cop, aquell tema, no?
Jo penso que cada cop hi ha més tema, cada cop hi ha més llibres o més sèries que el tracten bé, aquest tema, De totes formes, penso que com a pares també tenim el dret de dir, escolta, jo no et jutjaré, però a mi això em fa una mica de vergonya, no he tingut informació, ajuda'm, ho busquem junts, anem a buscar un compte a la biblioteca, o sigui, no cal que ho sapiguem tot, com a pares també podem fer un, escolta, mira, em sembla superbé que tu preguntis aquest tema, jo ara mateix no sé com explicar-t'ho, anem a la biblioteca, busquem, no? I penso que hi ha espais on realment cada vegada més no et poden orientar, però l'important és no amagar-se i no posar la pols a sota l'alfombra.
Exacte, parlar amb naturalitat, sempre, com fem nosaltres els dilluns.
Si se't peta l'himen has d'anar a l'hospital?
No, de fet, el més probable és que si se't peta l'himen ni te n'assabentis. La veritat és que la pregunta no sé per on va. La veritat, l'himen és una membrana superflexible que, a diferència del que moltes vegades sembla, ni tan sols probablement ens n'assabentem quan peta. L'himen té una flexibilitat suficient com per permetre un tàmpax, inclús com per permetre una penetració i realment senzillament es desplaça cap a un costat i s'acaba atrofiant perquè no fa falta, però no és que peti, ni fa mal, ni sangra. Si algo fa mal i sangra no és l'himen, és que estem tenint una penetració amb una contracció muscular, amb una tensió que no toca. És a dir, l'himen no fa mal, amb la qual cosa molta gent, de fet, perd l'himen. De fet, hi ha gent que neix sense himen. Hi ha un percentatge de gent que neix sense himen i un percentatge de gent que el perd, no sap ni com, no? Per un moviment brusc, per mil coses, i que no cal una penetració per perdre l'himen, amb la qual si en algun moment tens aquesta sensació de s'ha trencat l'himen i em fa molt mal i sangro, vés a l'hospital, però no perquè s'hagi trencat l'himen, sinó perquè ha passat alguna cosa i no és l'himen.
La meva pregunta és, avui en dia estem segurs que els joves reben tota la informació necessària sobre una vida sexual sana i com prevenir els embarassos? Tenen tota la informació i una informació fidedigna?
Jo podria atrevir-me a dir, i sent superestricta amb la pregunta, tenen la informació sobre prevenció d'embarassos que cal? Sí. Tenen l'educació i les habilitats necessàries per posar en pràctica les mesures necessàries? No. Tenen l'educació necessària per no caure en rols de gènere, en mites, estereotips, de falocentrisme i tenir una sexualitat plaent? No. Però si la pregunta és si tenen informació de què és un preservatiu i com no quedar-se embarassats, sí, informació en tenen. El que estem fent malament és això, estem informant i no estem educant en tot el que és una sexualitat des del respecte, des de la diversitat, no només des de la prevenció. I aquí és on estem relliscant, i penso que estem relliscant des d'institucions, des d'escoles i des de molts llocs. Informació, massa. De fet, en tenen massa d'informació i molt poca educació sexual vàlida. Però és importantíssim que diferenciem informació d'educació, perquè mentre seguim fent campanyes informatives i no educatives, seguirem fallant.
I què és el que caldria per fer aquestes campanyes educatives?
Mira, la veritat és que la gent que ha provat de fer campanyes educatives, per exemple, al País Basc han tingut un programa molt bo que de fet ha estat reconegut a nivell europeu com un gran programa educatiu sexual transversal que comença a P3 i que és integral a tota l'escola, però aquest programa que ha estat premiat a Europa ha estat sancionat i matxacat pels pares bascos, perquè els hi fa por que els nens siguin promiscus. Llavors, aquí estem en una lluita perquè tu no pots entrar en una escola si no hem canviat primer els pares, perquè jo entro en una escola a explicar-los que no passa res si tenen sexe, sigui l'edat que sigui, si és consentit, si estan d'acord i que el sexe és plaer i la meitat de pares sentien una iugular. Llavors, la història està aquí, no? Què podem fer? Doncs, evidentment, començar a entendre que l'educació sexual no fa tenir ni més sexe, ni pitjor sexe, ni més embarassos, tot el contrari, no? Fins que la gent tingui molt clar que sense educació sexual no canviarem res i seguim parlant de prevenció i de prevenció, seguirem relliscant. Però és que hem de canviar els adults per canviar els nanos.
Doncs tenim molta feina, Laura.
Molta, però aquí estem per fer-la, no?
Exacte, nosaltres cada dilluns picant pedra. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, Raquel. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.